Com dèiem, Esquerra i Junts ja actuen com partits oposats només 3 dies després de trencar el govern, i s'ha escoltat molt clar avui a l'antena de RAC1 aquest matí, Míriam.
Sí, la presidenta de Junts, Laura Borràs, considera il·legítim el nou govern de Pere Aragonès. Per això li reclama aquest matí des del món a RAC1 que o bé se sotmeti a una qüestió de confiança al Parlament o bé convoqui eleccions.
Aquí ha passat una cosa greu, que és aquesta pèrdua de confiança. Aleshores, com això es revalida, aquesta confiança? Doncs o bé amb una qüestió de confiança, o bé amb una moció de censura, i si no és capaç de revalidar-la, doncs naturalment les eleccions és el lloc o l'espai on la ciutadania s'expressa i les torna a oferir.
Borràs nega que sigui un govern del 80%, com va defensar ahir el president aragonès a Twitter, i ha deixat clar que ella no pensa plegar com a presidenta del Parlament. Només ho farà si Aragonès dimiteix. Només uns minuts més tard, intervenia al món a RAC1 la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, que ha equiparat el discurs de Borràs amb el de Vox.
Jo el que diria és que diguem-ne que és bastant un llenguatge populista fer servir aquests termes. De fet, Vox ho fa servir habitualment al Congrés dels Diputats. Jo crec que no és el que toca ara. Ara el que toca és tranquil·litat, ara el que toca és governar amb serenitat i sobretot abordant els problemes de la ciutadania, que no són pocs.
Un dels primers plans del govern immediat és els pressupostos, que s'han de presentar aquest mes. Vilagrà diu que mantindrà la base del que ha fet el conseller sortint Jaume Giró, però amb retocs, i espera que Junts hi doni suport.
Considerem que tothom ha d'estar a l'alçada d'un moment difícil, social, polític i de tots àmbits, diguem-ne, i per tant n'estic convençuda que així serà. Però és com vostè diu, és a dir, agafem la base, òbviament, del conseller Giró, com no podia ser d'una altra manera, perquè estan treballats i estan parlats amb tothom.
Josep Maria Martí Rigau, Junts creieu que donarà suport als pressupostos, ja que els ha treballat Jaume Giró?
Els ha elaborat i els ha presentat i consensuat amb totes les conselleries. És molt difícil donar la resposta perquè hi ha sorprenen poques coses en l'àmbit polític català. Sincerament crec que la nova consellera d'Economia, Natàlia Mas, ja s'ha dit, haurà de fer alguns retocs per donar la impronta d'Esquerra, etc. I és molt probable, no segur perquè jo no puc afirmar absolutament res en aquests moments, però és probable que llavors des de Junts diguin, com que hi ha aquests retocs, o sí, com a mínim... Mira, si Junts voluntàriament se'n van del govern per fer oposició, han de fer oposició. És que tampoc tindria gaire sentit ara que s'entreguin o sigui que jo crec que hi ha números perquè no votin a favor. Potser s'estindran, no ho sé.
Si li sembla, repassem els noms dels diferents consellers que tornen. Per exemple, un dels retorns, podríem dir que més coneixem, és el de Quim Nadal, el govern. Va ser candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, a més de conseller, portaveu del govern i alcalde de Girona. Va deixar el PSC perquè era partidari del dret a decidir. Aquesta és una de les cartes que ha jugat Pere Aragonès. Carles Campuzano, que estava en les files en la línia de Convergència i el PDeCAT. La politòloga Gemma Ubasart, a Justícia. I a partir d'aquí, Josep Maria, entrem amb tot un seguit de noms no tan coneguts.
Bé, home,
que és, ara ho comentava, el de Natàlia Mas,
sí, Natàlia
la
Mas,
consellera d'Economia, sí. Juli Fernández, que va ser alcalde de Sabadell, i Meritxell Serret, que estava a l'exili i que ara es reincorpora com a consellera.
Sí. Explico alguna coseta
primers... Sí. Explica el que vulgui.
Dels primers o dels altres?
A veure, de tots.
Què s'aconsegueix? O sigui, què es busca fitxant a Quim Nadal, que realment és un fitxatge sorprenent? Doncs atraure, si en queden, que en deuen quedar encara, gent del PSC de tota la vida, que ja van... Una part ja van marxar, Montserrat Tura, Quim Nadal, etc. A l'època que era el...
Marina Geli.
Sí, Marina Geli, sí, que havia vingut aquí alguna vegada
en
aquest programa. Aquests van sortir perquè estaven incòmodes amb la postura del PSC oficialista, el de Pere Navarro, de no cap mena de consulta i del dret a decidir. Aleshores, especialment a comarques de Girona, etc., queda gent, o al Catalunya Interior, queda gent encara que és socialista i que no està d'acord amb aquesta línia, i Quim Nadal, indiscutiblement, pot esgarrapar vots en aquest sentit. Carles Campuzano Miri, si no es fa el servei militar en aquests moments a Espanya, en bona part és pels esforços de Carles Campuzano, que va ser molts anys diputat a Madrid, i es va entestar amb aquest tema, no sé si ho recordo, però va ser una... Evidentment, això havia de caure pel seu propi pes, això del servei militar. Però ell va ser la cara visible, va parlar amb una massa i va aconseguir que no fes el servei militar. Què busca el president, o sigui, Pere Aragonès, i què busca Esquerra amb aquest fitxatge? Doncs miri, els orfes, que vas per Catalunya i trobes gent que diuen, és que jo no sé qui votar, sóc orfe, perquè esclar, jo votava el Pujol, després, vaig fer independentista, Junts per Sí... Això de Junts per Catalunya no acaba d'haver clar, i ara què faig? Perquè jo no vull confrontació, jo no vull embat a l'Estat, etc. Doncs miri, el que vol Esquerra Republicana amb el fitxatge de Carles Campuzano és això. I més o menys el mateix li passaria a Gemma Ubasart. És una politòloga, fa moltes tertúlies, és una persona que té bastant clar, va ser secretària general de Podemos Catalunya i ho va deixar perquè no estava d'acord en com enfocava el tema de les nacionalitats, etc. Podemos en aquell moment. O sigui, és el món comú Podem, en aquests moments, aquí a Catalunya, ha recollit en bona part la història llarga del PSUC i després d'Iniciativa per Catalunya. Aquí hi havia gent sobiranista, que també estan allà una mica orfes. Vull dir, o sigui, aquests tres fitxatges, que són, crec, potents, són per agafar, passar el rasclet i agafar així persones que se senten no traïdes, però que els hi costa votar en aquests moments el que els hi tocaria perquè no acaben...
Que no serien del morro fort independentista.
Sí, exacte.
Un perfil...
autonomista.
Suau. Sí, autonomia, un perfil baix de l'independentisme.
Gent d'ordre, eh? O sigui, que no volen allò anar-se-la a jugar... Sí, o sigui, sí, jo sóc catalanista, ara, sí, realment com a independent seria millor, però, esclar, si això ha de suposar fer una trencadissa i perdre tot, escolta, potser que ens quedem com estem. És així, i d'aquests tres partits. I dels altres, que no són tan coneguts, Natàlia Mas estava cantat, era el primer nom que sortia, perquè és una persona que ja havia estat amb càrrec de responsabilitat a la Conselleria d'Economia i Finances amb el tàndem Junqueras i Aragonès. I, home, a veure...
Ja es coneixia.
Té un màster, sí, però té un màster a Colúmbia, parla... Els explicaré algunes curiositats d'aquests consellers que no són tan coneguts. Parla i escriu correctament el xinès mandarí.
Ah, sí?
Se'n va anar a fer uns cursets de llengua xinesa i es va anar a Xina. I, atenció, ha estat consultora del Banc Mundial i ha treballat al Banc Central Europeu. Aquesta persona és la primera dona, a més, la primera dona de la història en aquesta conselleria tan potent de la Generalitat. Juli Fernández va ser alcalde de Sabadell, ara és diputat, i com a singularitat és que és una persona molt vinculada a l'esport, perquè és entrenador de bàsquet. Mm. Ha entrenat durant molt temps un equip de bàsquet femení. No professional, No professional. Manel Balcells, que és el de Sanitat, parlava amb ara d'això dels metges que no coneixen. Escolta, ell ha sigut director d'hospital, l'Hospital de Granollers, i també la seva gran... És una referència de medicina esportiva. No, és curiós, perquè... I després a mi...
Veig que ja és un govern molt esportista.
No, bueno, n'hi ha dos, com a mínim n'hi ha dos. I de llavors, significatiu també, l'últim nom que ens falta, és la Meritxell Serret, perquè això és una cucada d'ullet també, d'ull a la gent que està exiliada, no? Sigui Marta Rovira, sigui també Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, perquè ella, recordem, formava part, era la consellera d'Agricultura en el govern el 2017, va marxar a Brussel·les, va estar exiliada, i ha agafat aquesta via, que també ho han fet altres, Ana Gabriel fa poc, hi ha l'advocat aquell Íñigo Iruín, basc, que ho tramita, parla amb Llarena, parla amb el Tribunal Suprem, i aleshores es va presentar davant de Llarena, va venir a Espanya, va deixar Brussel·les, va venir a Espanya sabent que a la presó no aniria, perquè esclar, si no, no ve.
Bueno, com Ana Gabriel.
Exacte, el mateix, és el mateix advocat, un basc que es diu Íñigo Iruín. I aleshores, bé, està pendent de judici, però ja no se li demana gran cosa. I aleshores, per mi és una picada d'ullet a l'exili, els que simpatitzen amb l'exili.
Tanta picada d'ullet, on vol anar a parar?
No, i també és la quota Lleida. Sempre hi ha... Amb això, quan es fan llistes electorals i del que sigui, es mira paritat, aquí són 7 i 7, 7 dones, 7 homes, el president desempata. Ara ja no cal un partit o un altre, ara és un partit i independents. Però es mira, quan es fa una llista del que sigui, es mira territori, edats, el gènere, i a Lleida sempre hi ha un diputat o diputada que és de Lleida, de Girona, per exemple. Quim Nadal, fixi's vostè, Quim Nadal substitueix a Gemma Geis, universitats. Gemma Geis de Girona. Serà segurament l'alcaldable de Junts de Girona.
Però per què no es mira qui ho farà més bé? També, en lloc de mirar si és de Girona o és de Camprodon, perquè no es mira si és la persona ideal. Perdoni,
perquè hi ha un incendi, llavors.
Un incendi.
Però jo amb això, senyor Marcelí, discrepo amb vostè, perquè, bueno, a veure, jo crec que Quim Nadal ha demostrat sobradament aquesta capacitat.
No, no ho dic per ell.
Gemma Ubasar, el mateix, per no parlar de Natàlia Mas, que ens ha tot explicat. De l'únic que tinc dubtes és de Juli Fernández, que la gent que conec de Sabadell, molt entusiasmada, no van quedar de la seva gestió a l'Ajuntament. Però bueno, i Meritxell Serret, doncs és allò de la repesca dels que estan a fora. Però bueno, jo crec que hem de donar un marge de confiança. La pregunta és què en farà, com segueixen la seva professió els que han sortit. Per exemple, Jaume Giró, què faran els propers dies?
Jo m'imagino que recuperarà la Caixa, està amb la Caixa, no? El tema bancari...
No va marxar de la Caixa.
Ja, però home, ell té un prestigi...
Ara m'estan fent un apunt de Juli Fernández i no, van quedar contentíssims. Per tant, és un dels fitxatges que veurem la seva gestió.
Jo li he descatacat el del bàsquet perquè m'ha creat l'atenció.
Sí, clar. Pues potser que hi torni el bàsquet. Anava a dir-li, amb el que m'estan apuntant, la veritat és que potser sí que torni a
dedicar-se. La consellera Alsina, potser em preguntarà. Sí, Alsina té, ho va dir ella mateix, té una plaça fixa a una universitat de Nova York. I el seu marit a Harvard.
No cal patir. I Argimon? Argimon farà tiquet amb Xavier Trias?
Perquè avui ara presenta Trias, eh?
Bueno, el periòdico de Catalunya apunta que sí. A hores d'ara, Trias ultima su paso adelante como alcaldable de Barcelona pese a la ruptura del govern.
Fixa't.
Ja veurem.
No ho té tan clar, vostè.
No ho sé. Però jo, el que m'havia arribat de moltes fonts és que ell... I es va manifestar en contra, radicalment en contra, de que trenquessin el govern. Es va trencar, aleshores sí que és veritat que va enviar un tuit dient, bueno, el partit està parlant, la mateixa nit ho van treure, i potser sí, i llavors també s'havia parlat d'això, de fer un tàndem mèdic, no? Xavier Trias i
Argimon.
Argimon també li he sentit a dir que ja té l'edat de jubilació i que potser quan acabi tot aquest recorregut polític que porta, que li agrada, potser es jubila, no ho sé. Això li havia sentit dir fa un any o així.
Veurem. A tot això, no sé, veurem aquests consellers, els hi seguirem la pista, si després tornaran a estar a les llistes de la fi d'aquí un parell d'anys, perquè les eleccions sí que podem donar per suposat que no s'avançaran.
No, les eleccions no s'avançaran segur, entre altres coses. No, segur, i tant, ja ho ha dit tothom, però és que segur, és que políticament seria un suïcidi immens, perquè d'entrada ja la legislatura serà complicada només amb 33 diputats. Amb el PSC ja ha vist que es barallen, que no, clar, perquè el PSC, l'Esquerra vol tenir, no li vol deure res al PSC, deure, si vol afegir, perfecte, però negociar res, perquè llavors a Madrid perd capacitat de negociació.
Bueno, Junqueras amb això sí que ha estat inflexible, no vol cap pacte amb el PSC, però perquè els hi retreu l'actitud del PSC quan van ser empresonats.
Una repressió, sí.
I jo crec que ha estat tot més enfocat a alguns membres del PSC, entre ells Miquel Iceta,
també.
Que si repassem, si tirem enrere l'hemeroteca i el que vàrem veure de Miquel Iceta, en alguns moments crec que no va estar molt afortunat amb els seus posicionaments i fins i tot algun punt burleta en algun moment. I clar, jo crec que Junqueras això no li perdona. I d'aquí aquesta beligerància d'Oriol Junqueras amb el PSC, perquè no els hi perdona.
Sí. Aleshores...
Ara, a la llarga, tant uns com d'altres, a Madrid sí que... És a dir, amb el Partit Socialista Obrer Espanyol i aquí amb el PSC, doncs hauran de
negociar.
Hauran de negociar.
Sí, però aleshores, a Madrid tenen capacitat encara per negociar els que seran, amb tota seguretat, els últims pressupostos de Pedro Sánchez, perquè el desembre de l'any que ve és el límit per tornar-se a presentar. Per tant, segur que aquests seran els últims pressupostos i, esclar, allà hi ha capacitat de negociació per a moltes coses. a part de les obres i això, que ja es veu que després...
Sí, no, ja es veu que no serveix de res. Sí, escolti, sí.
No, no, però esclar, encara hi ha, bueno, hi ha 4.000 persones que tenen encara causes i estan represaliats en diferent àmbit i amb diferent gravetat o no, i després tenim persones a l'exili, que també això s'ha de resoldre. Escolti, el primer any de Pedro Sánchez, o sigui, el primer Nadal de Pedro Sánchez, jo recordo el ministre Campo, que era de Justícia en aquell moment, anunciant això, entre final d'any i primers de gener tindrem,
bueno, però clar,
el tema de la sedició eliminat del Codi Penal, com ens demana Europa, perquè no està cap altre Codi Penal europeu, això. I, escolti, han passat 3 anys i...
Sí, clar, però amb les enquestes que té Pedro Sánchez sobre la taula, què vol que tingui, què faci?
Clar, i a les enquestes que
si
té
Esquerra aquí... Si revoca la sedició,
ja.
Potser farà els números de Podem.
Té raó.
Que és la situació amb la que està.
Però està, em preguntava... raó, no? I, bueno, i aquí què passarà? Home, jo crec que algo dels pressupostos ja veurem, és la primera prova de foc, però després, perquè es poden prorrogar, Junqueras ja ho ha dit, els prorrogo i s'ha acabat, val. Però llavors, esclar, la data són 7 mesos fins als municipals. Les municipals són el mes de maig,
sí, sí.
I això serà la clau. Seran les eleccions i els 15 dies posteriors, perquè és quan es fan tots aquells pactes increïbles, clar, es diu, oh, sí, Junts ha pactat i li va donar a la Diputació de Barcelona, que això surt cada setmana diverses vegades, al PSC, sí, però després resulta que veiem altres pactes municipals a llocs com Sant Cugat, com Figueres, com Tàrrega, que dius, home, hi havia majoria d'Esquerra i Junts, i resulta que llavors Esquerra, en altres casos ha sigut Junts, Esquerra pacta amb la CUP, amb els socialistes i amb Comuns, clar, llavors això, els 15 dies, les eleccions són claus, però els 15 dies posteriors encara més. I eleccions generals, eleccions autonòmiques no les convocarà Pere Aragonès, perquè seria disparar-se un tret, no a la cama, no, ja directament al cap, perquè... en un moment de crisi econòmica com la que estem i que encara s'alvera, no es veu la solució, el partit de govern, el que sigui, sempre quan hi ha eleccions és castigat. I quan es barallen, fort dintre d'un govern, dos o tres partits, també és castigat a les següents eleccions. Per tant, rebaria per tots cantons.
Són les 5 de la tarda. No sé si el Josep Maria Martí té esportives per diumenge, perquè diumenge hi ha una cita a Sant Cugat.
Home, una cita importantíssima. Home.
Ens hi trobarem o què?
Home,
jo no hi soc. Estarem... Home. No. Me'n vaig de viatge amb les meves amigues
molt
a Madrid.
Estàs quedant molt bé.
A Madrid! Home, va!
Però la veritat és que em fa molta pena, perdre'm la
sí,
cursa
ja
de RAC1.
Veu, se't veu que et vull,
no t'ho prometo,
sap un greu.
Però escolta, entre la cursa de RAC1 i anar de viatge amb les amigues, ho sento, de viatge amb les amigues.
Aleshores, perdona.
Però em fa pena perdre-m'ho.
Si et fa pena, queda't. Sí,
pues queda't, clar. És no, que ara mateix t'estàs fent trampes al solitari. Sí. Fa molta pena, però me'n vaig a Madrid amb les meves amigues. I això ho vas fent botifarra.
No, botifarra no n'he fet cap.
Però amb la cara, si se't veu, que estàs fent aquí... Home.
Què dius?
Va.
Escolteu, si no teniu un viatge a Madrid amb les amigues, afanyeu-vos i sumeu-vos a la 7a edició de la cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès. RAC1, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç us convida a participar a la cursa de RAC1 a Sant Cugat. El diumenge 16 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels carrers més emblemàtics de Sant Cugat. Ja m'ho ha dit ja 4 vegades, eh? Inscriviu-vos...
Però és que te'n vas a Madrid, eh?
Sí, i ben contenta, eh? Inscriviu-vos-hi a la cursa de RAC1.cat. Teniu temps... Fins dimecres 12 d'octubre. Trobareu tota la informació a la cursa de RAC1.cat. Vine a fer el rècord a Sant Cugat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I passa per davant de casa de la Marta Cailà.
Sí, 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 sí. Que no hi serà. Per què no poses un dummy? Un ninot d'aquests de les obres.
Ja li diré a la família que faci fotos.
Se't veu trasbalsada.
I adéu.
Martí Rigau, moltíssimes gràcies. Se't veu, però és que estàs en xoc. Sí, sí, no hi
serà. Et segrestareu,
sí, sobretot. Sap un greu...